fets consumats, situacions com escalfament global de la Terra, contaminació ambiental i els desastres que s'hi relacionen en forma de malalties, morts, canvi climàtic i risc de destrucció del planeta. Un altre món molt més net és o seria possible. És evident que les accions més importants les han de prendre els governs i nosaltres hem de forçar els polítics a que respectin els acords, l'últim, el de París. La majoria de països han signat aquest acord, però grans potències com els Estats Units no l'ha signat, Rússia l'ha signat però no l'ha ratificat. A Espanya, l'antic Ministeri d'Energia s'anomena actualment Ministeri de Transició Ecològica. Podríem dir que comencen a haver-hi petits brots verds a Europa. A escala domèstica ens cal informació de quines són les alternatives per tenir energies netes, que respectin el medi ambient i així col·laborar també de forma individual. És per això que des de l'aula d'Argentona ens ha semblat important tractar aquest tema i hem convidat el nostre ponent, en Cristian Sunyer i Horta, perquè ens parli d'on estem, què suposen les energies alternatives i què podem fer a nivell personal per defensar el planeta i potser també la nostra butxaca. En Cristian Sunyer és enginyer tècnic industrial i màster en gestió d'eficiència energètica i ha estat ponent en moltes conferències sobre aquesta temàtica. Agraïm la seva presència i que ens permeti enregistrar la conferència. Moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Ui, que bé que se sent. Gràcies a tots per venir. És un tema una mica dens i intentaré... He posat moltes imatges perquè sigui així com donar idees amb una imatge i intentaré no enrotllar-me massa jo perquè llavors tot es complica, perquè els tècnics tenim això, que xerrem de les nostres coses i els hi posem al cap com un timbal a les persones. La idea que m'agradaria és donar-vos dades que us permetin veure que realment tot el que ens diuen de que estan intentant millorar el planeta i estan arribant a acords i firmen acords els que els firmen perquè es millori, en veritat és fum, no estan fent res. Vale, llavors... nosaltres el que hem de fer és intentar en la nostra petita parcel·la pues en la mesura que puguem anar millorant o millorar el planeta o com a mínim deixar una petjada el més petita possible. Petjada em refereixo a d'emissions de o de consum de combustibles fòssils, que són els que estan exprimint el planeta. Llavors jo primer havia fet així la portada en blanc i feia dies que pensava, hòstia, que m'agradaria posar alguna cosa que resumeixi això, no? I fa dos dies vaig veure a l'Instagram, per casualitat, vaig veure aquesta foto, que no sé de qui és, però que em va semblar que quasi que no cal ni que faci la conferència, perquè ho explica tot. És superclara. L'única manera que tenim d'anar cap aquí és fer-ho nosaltres, perquè... aquests, els que tenen el poder, no els interessa gens. I en el moment que els interessi, segurament, ja ens l'haurem carregat i s'aniran a un altre planeta a fer la seva. Vale, llavors, ja està, plego. No serà tan fàcil. Però la idea és aquesta, que som nosaltres els que hem de canviar les coses. No hem d'esperar que ells ho facin perquè no ho faran. Dades, començo per a nivell mundial, val? I aniré baixant, no? Intentar fins a arribar pues, una mica a nivell Catalunya. Aquesta primera part, el que intento és donar dades de com està la situació energètica global, val? En principi en el món. Val? Aquí teniu un gràfic on pues, podeu veure les fonts energètiques primàries. Val? En el món, això són dades del 2015, perquè costa molt que les trobar dades actuals, val? Perquè les estadístiques i tot van molt lentes. Llavors aquestes són les que tenim. Fixeu-vos que les que potser més ens poden interessar, que és hidroelèctrica i renovables, que són aquestes d'aquí, és aquesta petita part d'aquí. Tot l'altre són combustibles fòssils o nuclear. És a dir, a nivell mundial, el consum energètic, no elèctric, energètic mundial, val, està saturat d'energies que parteixen dels combustibles fòssils. És així, ha sigut així durant molts anys, segueix sent així, seguirà sent així i cada cop més. O sigui, això que diuen en canvi de tendència, aquestes coses, estem molt lluny d'aconseguir-ho. No és per espantar-vos, és perquè, doncs, perquè les dades al final són fredes i donen aquesta informació. Aquí ho veiem claríssim, que del consum energètic mundial només, doncs, 6, 7, 8, un, no arriba un 10% és renovable i tot l'altre és altres coses renovables i d'aquella manera, perquè hi ha hidroelèctriques que, tot i que són renovables, creen un problema molt gran en la conca d'aquell riu o en aquell poble que l'han inundat o mil coses més. És a dir, si les hidroelèctriques almenys es fessin amb respecte, jo potser les ficaria dins d'allò de renovables, però en molts casos no es fan ni amb respecte, no? Sobretot les grans hidràuliques. Això és el mateix que abans, però el que ha anat passant al llarg dels anys, val? Són les fonts energètiques i com han anat evolucionant el consum d'aquestes fonts al llarg dels anys, des dels anys 70 fins actualment, bueno, acaba el 2015. Però fixeu-vos, bàsicament la idea és que us fixeu en la inclinació de les corbes, veiem l'oil, o sigui, el petroli, el carbó, el gas natural, tot això van molt amunt, per molt que ens diuen que cada cop menys, és que no paren d'anar amunt. I en canvi, les hidràuliques renovables i altres, val? Pugen, però pugen molt menys. D'acord? I això és la realitat. És a nivell mundial, A nivell mundial, a dins del món, val? La quantitat de renovables que hi ha, doncs, en proporció al consum de cada país, doncs, per exemple, Brasil, no? Que seria el número 1, doncs, el 40% del seu consum és renovable, val? És una passada. També és una cosa que és una mica irreal, no? Perquè, doncs, Brasil té un país que té una situació concreta que fa que pugui tenir molta hidràulica i té, bueno, doncs, és una mica diferent en aquest sentit. Davant de tot això, què tenim? Pues, que el món està en aquest 10-12% i la Unió Europea, si anem intentant focalitzar-nos cap aquí, també està sobre aquest 14-14% d'energies renovables. Val? I, bueno, i aquí veieu una mica, pues, en general, alguns països, la proporció que tenen d'energies renovables. Aquesta... Això, bueno, ve a ser el mateix, el que està mostrant és del total... Espera, no. De la Unió Europea, això ja és a nivell europeu, val? Al llarg dels anys, quina progressió ha tingut, val? El consum de combustibles. Val, no li faig gaire cas a aquesta perquè no... La situació energètica a Europa. Val? Aquí teniu, amb tant per cent, val? Són dades del 2015, el percentatge de combustibles fòssils respecte al consum de cada país. Val? Aquí tenim, la blava seria la mitjana de la Unió Europea, val? O sigui, la mitjana de la Unió Europea, més del 70% del seu consum energètic és combustibles fòssils. Val? I Espanya està, no me'n recordo, està aquí, està per sobre de una mica per sobre de la mitjana europea, val? Una mica per sobre. Això és un gràfic que mostra més que la quantitat d'energies renovables que té cada país, Si ha fet els deures o no, perquè es van plantejar uns objectius, allò típic, no? Del 2020, objectius d'energies renovables, d'eficiència energètica, etc. I el que mostren, o sigui, les barres mostren el percentatge d'energies renovables, però els punts verds i blaus aquests mostren lo a prop o lluny que estan de l'objectiu que es van plantejar al principi de tot. Perquè una cosa és les renovables que té un país i l'altra és què ha fet els últims anys per arribar a ser més renovable. Llavors, que Espanya que tenia, que ja tenia, quan van començar a parlar de tot això, bastant renovable, però no ha fet res, no? Ha fet molt poc. Llavors, Espanya, que està aquí, té renovable, està més o menys pel mig, però no ha complert els objectius, val? O sigui, no ha fet la feina que havia de fer, ni la mínima. Val? En canvi, pues, Itàlia, que està al costat, més o menys amb la mateixa generació renovable que Espanya, ja ha complert els objectius. És a dir, tenia menys renovable i ha fet els deures, val? Amb l'horitzó 2020. D'acord? Llavors, pues, bueno, podeu veure, hi ha països, fixeu-vos aquí, Suècia tenia un objectiu molt gran perquè ja en tenia moltes renovables, però és que s'ha passat. O sigui, aquests s'ho creuen, no? S'ho creuen i estan invertint molt i estan fent moltes coses amb energies renovables. Val? En canvi, n'hi ha d'altres que no estan fent tant els deures, doncs perquè no s'ho creuen o no s'ho volen creure. En aquest sentit, ja anem a focalitzar una mica cap a Espanya. Espanya és un país energèticament dependent, car i contaminant. Val? O sigui, ho tenim tot. Dependent. Espanya és un 33% més dependent de l'exterior que la mitjana de la Unió Europea. Parlem de combustibles fòssils. L'any 2016 Espanya va importar més de 40.000 milions d'euros en combustibles fòssils. Espanya és la vermella i la Unió Europea és la blava. Això són dades de l'Eurostat, que en teoria és bastant fiable. Car, tenim la mitjana de la Unió Europea, val? Està aquí el cost de l'energia, incloent les taxes, estaria sobre els 20 euros cada 100 kWh per ús domèstic. Val? Llavors, aquí què tenim? Pues, Espanya, que està per sobre. Val? Estem per sobre en cost energètic. Val? Estem per sobre de la mitjana europea. Som poc sostenibles i a més som cars. Val? I contaminant. Fixeu-vos el que us deia abans. Aquesta està molt relacionada amb el que us deia abans dels objectius. Espanya, que està aquí, que és aquesta línia vermella, amb els objectius, o sigui, els que van d'aquí cap endavant han complert objectius, estan tirant cap a aconseguir els objectius que es van marcar. Els que van d'aquí cap enrere, val, el de zero cap aquí, és que no han treballat per als objectius. Llavors, Espanya ha anat enrere, és a dir, no està complint els objectius que es va marcar pel 2020 i per això també a nivell Unió Europea la penalitzaran i ho pagarem nosaltres. Val. La situació energètica a Espanya, si intentem fer aquell gràfic que veiem a nivell mundial, val, hi ha més o menys les mateixes variables, va? Veieu aquí aquí tenim petroli, gas, carbó i nuclear, que és tot això d'aquí, hidràuliques, renovables, que és aquesta part d'aquí. Estem aquí a un 17,5% de renovables. Aquí s'ha de dir que és energètic global. Val? I aquí faig un petit incís. Per què? Perquè quan parlem d'energia en global hem d'incloure transport, l'electricitat i també la producció tèrmica. Val? Llavors, ara jo ho portaré les dades una mica més a nivell elèctric per una raó que crec que és important fixar-nos en el sector elèctric. Per què? Perquè és el que en certa manera aglutinaran si tot va bé en els propers anys, una part molt important del consum energètic. Per què? Perquè el transport ha de venir cap aquí, el transport ha de venir cap a consum elèctric, val? Perquè no podem seguir cremant combustibles fòssils per moure'ns. Val? I la producció tèrmica no serà tan fàcil, però cada cop més s'estan fent moltes coses perquè la producció tèrmica també es faci amb electricitat. Per tant, l'electricitat, que ara és una part de tot aquest pastís, cada cop prendrà més importància i per tant hem d'aconseguir fer-la de la manera més sostenible possible. I per això ara em fico ja en el mercat elèctric espanyol. Aquest és un gràfic que el que fa és distribuir la generació elèctrica que es fa a Espanya amb fonts de producció. Val? Hi ha aquests colors aquí fora, que són les diferents fonts, però potser el interessant són els de dins, que diu que aquesta part més verd clar, que és un 33,7%, és la renovable, i tota la resta, la gris, són altres fonts, val, de generació. És a dir, tenim força generació renovable, però estem molt lluny dels objectius que es van marcar i estem molt lluny d'aconseguir produir tota l'electricitat amb energia renovable. I és possible fer-ho, vull dir, és qüestió de que vulguin, perquè tenim sol, tenim vent i tenim aigua per poder-ho fer. Val, llavors, aquest és un plano de Red Eléctrica Espanyola, simplement us l'he posat perquè sapigueu que la potència instal·lada que hi ha a Espanya per zones és aquesta i que a Catalunya tenim quasi bé 12.000 megawatts de producció. De tot, renovable, no renovable, és a dir, Catalunya és capaç de produir amb una potència de 12.000 megawatts, que és moltíssim. Val? Llavors, aquí ara entro una mica a Catalunya perquè ho veiem com algo més local. Val? La generació elèctrica el 2017 a Catalunya va ser de 47.172 gigawatts hora. Val? Una cosa és quilowatts o megawatts, que és potència, i quan hi posem la H aquí al final, val, ho convertim en energia. Val? Jo puc tenir una màquina de 10 quilowatts funcionant durant una hora i vol dir que he consumit 10 quilowatts hora, perquè durant una hora 10 han estat allà treballant. Si estan 2 hores són 20 i es van acumulant. Val? Llavors, l'energia que s'ha generat a Catalunya, val, són el 2017, són 47.000 gigawatts. D'aquests, de tots aquests, la part de renovables és aquesta d'aquí, un 16,4%. És a dir, Catalunya, si la comparem en general amb el país, el que és Espanya, vale, és poc renovable, només té un 16% de generació renovable quan Espanya estava quasi bé al 34%, de global. Llavors, tenim algú d'hidroelèctrica, eòlica sobretot, i una mica de fotovoltaica i altres renovables. Aquí ho podeu veure. Aquí, si mirem només renovables, la Castilla i León és la que té més, sobretot pels parcs eòlics, que té grans parcs eòlics, i Catalunya estaria aquí, mala, 1, 2, 3, 4, 5, la sisena, però molt per sota en quantitat de potència instal·lada que renovable que aquesta altra comunitat. Va, llavors, ara tallo una mica, ja ens hem situat una mica de què hi ha i què no hi ha a nivell així com dades generals. Llavors, ara intento dir, bueno, però què són les renovables? No? Perquè se'n parla molt, però segurament ja les coneixereu, però crec que no està de més pues, comentar-les, no? O dir què són, perquè crec que és important. L'energia renovable és aquella energia que s'obté directament de recursos naturals i que es regenera de manera natural i constant. Val? És molt senzill, però és molt important. És a dir, només són renovables aquelles que no estan consumint cap tipus, que no estan consumint algo que no es pot regenerar. Llavors, si nosaltres aprofitem la llum del sol que ens arriba, no l'estem gastant perquè ens arriba igual, estem aprofitant aquesta energia. Val? Igual que el vent o amb l'aigua ja seria més discutible pel que us deia, no? Perquè no, moltes vegades no es fa d'una manera sostenible, sinó que s'explota un cabal d'un riu, tota la zona es queda malament, o sigui, queda sense tota la vida que hi havia allà, sense tot el que hi havia, i les elèctriques, sobretot les grans elèctriques, només miren si obro comportes és perquè el preu està car, i si no, les tanco i aquí es mora tot, no? Llavors, és renovable, però no s'està fent una bona gestió. Vale, llavors, bueno, aquí us he posat unes imatges. Bueno, tenim l'energia hidràulica per tipologies, tipologies d'energia renovable. Que les clàssiques que ja coneixem, la hidràulica, l'eòlica, la fotovoltaica. Aquesta potser no la coneixeu tant, que és la que però s'han fet alguns parcs a Espanya, que es diu termoelèctrica, que envers de ser plaques solars són miralls. Són miralls que enfoquen tots en un mateix punt. Això només es pot fer amb grans plantes, val? I el que hi ha en aquest punt és un líquid que es posa molt calent i que transmet tota aquesta energia amb un generador que genera electricitat, val? Llavors, bueno, és una tecnologia que es pot fer, però només amb plantes molt grans. Llavors també tenim la energia geotèrmica, val? Que és aprofitar l'energia que ens dona la terra per la seva escalfor, l'energia de la biomassa, també ojo amb aquesta, no? Perquè la idea de la biomassa és que es pugui utilitzar dins d'un pla forestal, és a dir, no devastar boscos per cremar la fusta per fer electricitat. Un pla forestal ha d'incloure neteja de boscos perquè no es cremi, perquè no siguin perillosos, etc. I tot això que són restes, es pot utilitzar per generar electricitat. Energia del mar, cada cop hi ha més invents i coses per aprofitar les ones, per aprofitar les corrents, per aprofitar mil coses, perquè el mar, en el fons, si el mirem, és una bèstia que pot generar electricitat de mil maneres. Val? I energia dels residus, per què no? Generem molts residus i alguns d'aquests es poden utilitzar per fer gas metà, que es pot cremar, i amb aquest gas fer electricitat. Val? Ja s'està fent en algunes plantes. I quines renovables tenim nosaltres? Tornem als planos aquests. Això us ho passo molt ràpid perquè us feu una idea. Val? Això és un plano que mostra l'energia hidràulica que hi ha a tot Espanya. Bueno, a Catalunya tenim 1913 megawatts d'energia hidràulica instal·lats, la eòlica tenim 1269, i bueno, i aquí veieu la resta com està distribuït, No sé si es veuen molt els números, però bueno, és perquè no es veu res, no? És perquè us feu una idea, vale? No és tampoc per donar més informació. Llavors, aquí hi ha la fotovoltaica, que a Catalunya hi ha 256 megawatts. La fotoelèctrica, aquesta que us comentava, que a Catalunya hi ha 24 megawatts, que és tot en un parc. I després hi ha altres renovables. Hòstia, és que es veu fatal. Biomassa de cultius energètics. Això és a tot Espanya, Biomassa de cultius energètics, biomassa procedent d'instal·lacions industrials, biogàs de digestió, que és de sobretot de purins i tot això, val? Residus renovables, biogàs de vertederos, que també es fa, estercoleros, hidràulica i hidràulica marina, val? És hidràulica molt petita i coses així. Val? Bueno, no m'enrotllo més amb això, perquè... Llavors, em sembla la pregunta, no? Hi ha transició energètica a Espanya? Bueno, jo crec que està bastant clar que no hi ha gaire transició energètica perquè no es fan les coses perquè hi sigui. Val? I bueno, aquí us he posat alguna imatge que ho mostra. Aquí es veu l'evolució de la generació elèctrica en dos colors, vale? La renovable és la fúcsia, val? Des del 2014 al 2018, i dius, ah, mira, el 2014 estàvem al 42% i el 2015 vam fer menys, i el 2016 una mica més, i el 2017 menys, i el 2018 una mica més, però més o menys quasi que no ens movem. Això és generació renovable, vale? I després us mostro aquesta part fúcsia per tecnologies renovables, i si us hi fixeu tenim la blava, que és la hidràulica, que és, en certa manera és la que ho fa variar tot. La eòlica, la fotovoltaica i tal, si us fixeu més o menys, tot i que es mou, sempre és el mateix, i el que va variant és la hidràulica. Per què va variant la hidràulica? Pues per com és l'any, si és de més aigua o de menys aigua, i també per la gestió, com us deia, que fan les elèctriques en funció del preu de l'energia, decideixen pues, no obrir o decideixen tancar perquè aquest preu pugi. Val? Com que tenen moltes. Val? I aquí el que us vull mostrar aquí és les ganes que té l'Estat d'augmentar l'energia renovable. Això és, no és generació renovable, sinó que és potència renovable. Resulta que sí, que el 2008, el 2009, el 2010, el 2011 van pujant, 2012, però s'acabó. Vale? Aquí, des del 2012, molt poca generació renovable s'està posant, per tant, no s'està apostant perquè n'hi hagi. Val? Aquí em puc enrotllar amb això, però no us fotré el pal, però... Això, lo interessant d'això és explicar quina, entre altres, quina raó hi ha oculta en que no es faci més instal·lacions renovables, que és això. Si és la potència instal·lada a Espanya en total. Quedeu-vos amb el 98.000 megawatts de potència instal·lada. I el màxim que s'ha demanat de potència en un moment donat, val? Que va ser el dia 8 de febrer, de 8 a 9 del vespre, van ser 40.000. Per tant, tenim més del doble de potència instal·lada que el màxim que s'ha demanat el dia més que ens hem tornat tots bojos i vam posar-nos a demanar energia en el sistema, electricitat. Llavors, què passa aquí? Que hi ha molta més potència instal·lada, sobretot de fonts de combustibles fòssils, de la que és estrictament necessària. Llavors, què passa? Que els que tenen tot això, que tenen les seves plantes de cicle combinat i tot això, que les van fer en l'època que es pensaven que el món aniria a tope, doncs tenen aquestes plantes mig parades, val? I el que fan és parar els peus a les renovables perquè saben que tal com està muntat el sistema elèctric, si en un moment donat, si hi ha poca demanda, qui entrarà seran les renovables i no les seves plantes que estan parades. Per què? Perquè cremen combustibles fòssils. Llavors, el que estan fent aquestes empreses és parar o fer tot el possible, pressionar els polítics, etc., perquè no entrin energies renovables, perquè ells tenen molta potència instal·lada que no s'està utilitzant. Ja no s'està utilitzant ara, si a més entren les renovables encara menys. Llavors aquí hi ha molt de mangoneo, portes giratòries, aquestes coses que fan que tot això es quedi parat, vale? I no tiri endavant. Això és un mapa que segurament tampoc veureu gaire bé, de la generació renovable a Europa. Vale? Espanya, com us deia, aquí marca que està al 32%, però... França està fatal, 16%, però hi ha països cap a Europa de l'Est, etc., que tot i que tenen molta menys insolació, tenen pues aquí Alemanya el 34%, tots aquests països d'aquí dalt que podrien, no, perquè tenen petroli, etc., podrien no tenir renovables, 57%, 97%, 100% a Islàndia, em sembla que és allò. En general, alguns països europeus estan molt per sobre d'Espanya, tot i tenir molta menys insolació. Val? que és una insolació, l'energia fotovoltaica és molt, molt important perquè es pot posar a tot arreu, certament. Llavors Espanya seria un factor molt important per al país que la potenciés, perquè té molta insolació. En canvi, aquests països hi aposten i no tenen tanta insolació. Llavors, la idea aquí, ara vist tot això, doncs és què podem fer nosaltres, vale? I, bueno, doncs la idea seria que intentéssim, bueno, fer això, no? Tornar-nos una mica més verds i fer nosaltres la transició energètica, o almenys en el nostre dia a dia sentir que fem coses per anar cap aquí. És a dir, si com a país no aconseguim que estirin endavant certes coses, almenys en la petita escala de cadascú, fer-ho. I jo us diria que estem en un punt que és molt viable fer-ho, així com fa 4 o 5 anys era difícil i molt costós fer aquest pas, ara és molt viable. Llavors, és qüestió de proposar-se coses i anar-les fent. Parlem d'educació ambiental, parlem d'estalvi energètic, parlem de no malbaratar combustibles fòssils. L'altre dia estava carregant el cotxe de coses i davant meu hi havia un 4x4 amb el motor engegat allà parat. I vaig seguir carregant, potser vaig estar 10 minuts, i va estar 10 minuts amb el motor engegat. I li vaig anar i li vaig dir, perdona, dic, no podries esperar-te però parant el motor? I em va mirar com si li parlés amb xino, volent dir, què diu aquest tio? Què m'està dient aquí? Del meu cotxe al meu motor? No? I dic, no, és que li vaig dir, és que estàs omplint això de fum, de CO2, ens estàs intoxicant i a més estàs cremant un combustible. Bueno, feia cara com dir, aquest tio d'on t'ha sortit, no? I no em va pagar, però poc ni va faltar. Llavors, són detalls, són cosetes com aquestes. Hosti, si et pares un moment, doncs pares el motor. Si te'n vas a dormir, doncs, si t'has deixat un llum obert, doncs va, fes un esforç, t'aixeques i el pares. Cosetes així, a part de moltes altres coses que us intentaré dir, eh? Però és això, totes les nostres coses que podem fer, heu de pensar que cada quilowatt, que apretem un botó i tot funciona, no? Cada quilowatt que arriba a casa nostra o aquell dipòsit de gasolina que posem, tot allò és això. És això, i hem d'intentar evitar-ho. Llavors, doncs, bueno, podem intentar ser una mica més verds. Educació ambiental, als nens, també. O sigui, ells al final copien el que fem. Llavors, si nosaltres som capaços de transmetre sensibilitat, per això, per no deixar el cotxe engegat o per apagar un llum o el que sigui, ells ho interioritzen. Si un nen està acostumat que d'allò, doncs ell ho interioritza i farà el mateix d'aquí 20 anys o d'aquí 30 anys, i que cada cop serà més complicat, doncs, que el planeta s'aguanti en equilibri com més o menys està, no? Llavors, doncs, bueno, aquí us he posat unes frases, no sé si es veuen, el Woody Allen, ¿vale? El Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen porque al hacerlas se dicen solas, ¿vale? Fem les coses bé i ja tot anirà. El Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, bueno, fes-ho tu i ja aniran passant les coses, ¿vale? I aquest és Nelson Mandela, aquest no el veig ni jo, ¿eh? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Llavors, primer, educació ambiental. Transmetem als petits coses que facin que ells en el futur siguin més conscients, sostenibles, etc. Pas 1, fàcil. No costa ni un duro. Val? I és molt senzill de fer i ells els anirà molt millor. Un altre pas. Sabem a qui comprem l'energia elèctrica que consumim? Jo no parlaré de cap companyia, eh? Però perquè m'ho han demanat a més. Però això és la part de darrere d'una factura que tots cada mes la rebeu. Val? Segur que ningú se la mira. La part de darrere, la part d'abans. Llavors, aquí aquesta companyia elèctrica ens està dient, en aquest gràfic, vale, ens diu quin mix d'energies s'ha produït, doncs en aquest cas el 2017, val? pues, bueno, aquest tros verd, el 32%, són renovables. I a sota posa un altre gràfic, que és el seu. No el posa perquè li faci gràcia posar-lo, el posa perquè hi ha un real decret que l'obliga. Llavors, primer posa el gràfic de tots junts, de tots els que generen junts, i després posa el seu. I aquest és el seu gràfic. Fixeu-vos, no cal potser veure-ho, però el tros verd aquí és tot això, que és aquell 30% i escaig, i el tros verd aquí és aquesta coseta d'aquí, que no veig el tant per cent, però que és molt petit. Aquesta comercialitzadora elèctrica ja ens està dient que ella, de sostenible, res. Que té una petita part de renovables i que ja està. I ens ho està dient cada mes amb cada factura. I aquí ho diu amb números. I després, si continuem una mica més avall, ens posa, perquè també l'obliguen, la seva classificació energètica, com la nevera que hem comprat, o com la lavadora i tal, i ens diu, bueno, són dos, però anem a aquesta, que és a les emissions de CO2, que està associat a la generació, val? I ens diu que és F, ens diu que és lo peor, val? Cada mes ens ho està dient, i nosaltres li anem i li comprem, val? I aquí ens diu, la mitja nacional és D, bueno, tap al mig, i que ella és F, vale? Ens està dient que és molt xunga i nosaltres li comprem. I aquí el mateix, això és amb tema de radioactivitat, vale? Que només, bueno, només ho han de posar, em sembla, les que tenen centrals nuclears, vale? I aquí el mateix, ens està dient que dins de les nuclears, de tot el que és el món de les nuclears, a més és de les pitjors, perquè també té una F, no està ni a la mitja. Vale, llavors, un altre pas ben fàcil. Això podem decidir, nosaltres podem decidir si la comercialitzadora, és a dir, l'empresa que ens ven l'electricitat que consumim a casa o a l'empresa, podem decidir si és una d'aquestes o és una que intenta anar cap a un món més renovable i, per tant, certifica la seva energia renovable o diu que ven energia renovable o el que sigui, com a mínim, està fent un esforç per demostrar alguna cosa diferent. Pues, podem, nosaltres podem, hi ha més de 100 comercialitzadores diferents. Quasi bé tothom coneix les clàssiques, no? Però n'hi ha més i n'hi ha algunes que diuen que són 100% renovables. Per tant, nosaltres podem decidir, sense que ens costi més, anar a comprar aquesta electricitat que gastem cada mes a una d'aquestes empreses. Val? Segon pas, que tampoc costa gaire. Tercer pas, eficiència energètica. Aquest ja costa una mica més. Aquest costa esforços i costa moltes vegades diners, perquè pues, si volem ser més eficients pues, hem de canviar coses, i canviar coses pues, pues has d'invertir. Llavors, pues, bueno, aquí és un gràfic que intenta posar una mica tot el que implica l'eficiència energètica. Penseu que eficiència energètica és tenir el mateix amb menys consum o amb menys cost, si voleu, val? Però no llegiu l'eficiència energètica com passar fred, llegim una llanterna allò petita o coses així. No, hem de tenir les mateixes prestacions que teníem fins ara, però consumint menys, val? Llavors, doncs, bueno, aquí hi ha tota una sèrie de coses, eh? Reduir el consum de llum, fer cuidar el medi ambient, tota una sèrie de coses relacionades amb l'eficiència energètica. Aquí, bueno, us he posat una casa que, bueno, sostenible, en certa manera, no? Coses que podem fer, val? El hogar eficiente. Val, a part de que pues, podem posar plaques a la teulada, que ara us explicaré més coses de l'autoconsum i autoconsumir, l'energia que nosaltres generem, pues, es poden atacar moltes coses, val? La il·luminació, la calefacció, els electrodomèstics, l'aigua calenta sanitària, són moltes coses que realment podem fer a casa nostra. O sigui, casa nostra, dius, a casa nostra podem fer coses, però sí, hi ha molts llocs on te podem atacar i aconseguir ser més eficients. Val? Llavors, hi ha molta informació, hi ha molts instal·ladors que mostren atenció amb aquestes coses i que si els hi preguntem, doncs, bueno, ens ho poden valorar i podem pensar de fer alguns canvis. Val? Tampoc ara ho concretaré, perquè jo el que busco és fer una xerrada així més com d'idees globals, però que hi ha, avui en dia hi ha mil coses perquè aconseguim estalviar. I l'estalvi energètic també ens suposarà un estalvi econòmic. Val? tot i que haurem de fer una inversió prèvia, però al final aconseguirem estalviar diners. Un exemple, per exemple, és amb el tema dels combustibles a nivell de generació tèrmica, és a dir, la calefacció, no? La calefacció de casa. Llavors, aquí han fet aquest estudi, no? I han vist que el cost anual de l'energia que utilitzem per escalfar casa nostra, curiosament, com més renovable és, més barat ho és. Per fer això haurem de gastar-nos diners per posar una instal·lació que segurament és més cara que tot això. Però el resultat serà que durant molts anys, tots els anys que funcioni, cada any pagarem molts menys euros. I aquí, pues, Estella no, perquè és algo de grans superfícies, però, per exemple, escalfar una casa amb aerotèrmia, que és una tecnologia que utilitza electricitat, que és moderna, val? Calculen aquí que comparat amb fer un gasoil, pues, pràcticament és la meitat. Llavors, durant molts anys, gastar la meitat, si ara estic gastant 1.000 euros a l'any amb gasoil per escalfar casa meva, doncs podem comptar que més o menys amb aerotèrmia em gastaré més o menys la meitat o un 60%. Doncs bueno, cada any, si m'estalvio 400 euros, doncs al cap de 10 anys m'hauré estalviat 4.000 i això em permet pagar la màquina i potser tenir més estalvis. I a part, que ho estic fent d'una manera més renovable, val? Ja deixo de gastar un combustible fòssil. Bueno, ja no parlo de les típiques estufes elèctriques que tenim tots a casa, que són tan petites i tan mones que sembla que no gastin, però allò és una passada, perquè és una resistència elèctrica, és super ineficient, tot el dia allà cremant electricitat. Vale? Llavors, pues, bueno, és interessant aquest estudi perquè a més surt que les renovables, a part de renovables, són les més econòmiques. Altres coses que podeu fer, doncs, hi ha dispositius domèstics, val, que serveixen per mesurar el consum a casa vostra, el qual, doncs, podeu agafar un aparell d'aquests que acostumen a costar 100 i pocs euros i ser com uns inspectors de casa vostra de on es consumeix més i llavors buscar solucions perquè no es consumeixi tant. Allò, doncs, hosti, aquest llum de l'entrada, quan gasta? Pues a l'aparell, apagant i engegant el llum, podeu saber més o menys què gasta i dir, hosti, pues no gasta molt, pues perfecte. Gasta molt, he de trobar una solució, l'he de canviar. Val? Llavors aquests aparells són com vigilants que us poden ajudar a fer aquestes coses. I energia solar, energia fotovoltaica també, podem utilitzar-la. Vale? Aquí ara he fet un paro, no? Us explico què és l'energia solar. És l'aprofitament de la radiació solar per l'obtenció d'energia en forma de calor o bé electricitat. Vale. Bueno, aquí és una flipada que vaig trobar que era molt xulo això. Vale. En l'interior del Sol els nuclis atòmics d'hidrogen es fusionen sota una pressió molt gran i es converteixen en àtoms d'heli. Durant aquest procés, part de la massa atòmica es transforma en energia tal que està, diu que el Sol està a 6.000 graus. Val? És per explicar que tenim tanta energia que ens ve del Sol que és molt fàcil aprofitar-la. L'únic que hem de fer és aprofitar-la. Quins tipus d'energia solar tenim o hi ha a nivell domèstic? L'energia solar tèrmica i l'energia solar fotovoltaica. Podem posar les dues. Podem posar una, podem fer el que vulguem, però ho podem fer. O sigui, crec que no fa molt va venir un company de Mataró que va fer una xerrada també sobre energia solar i venia a explicar moltes coses, però la realitat és aquesta, que els bloquejos que hi havia a l'autoconsum, a les instal·lacions de solars domèstiques, s'han eliminat i per tant ara és molt viable fer-ho i jo el que us diria és que penseu en fer alguna cosa així els propers anys, tots els que pugueu, perquè no es pot a tot arreu, no? Perquè és generar alguna cosa d'electricitat a casa vostra que consumireu vosaltres mateixos al moment. Per tant, no s'ha de fer amb una central que no sé on està i s'ha de transportar i ha de venir. És supereficient. Jo faig un quilowatt hora a la meva teulada i arriba a la meva instal·lació un quilowatt hora. Val? Perquè és allà mateix. A la central de no sé on, que no sé on està, fan dos quilowatts hores, dos quilowatts hora perquè a mi me n'arribi un. O sigui, cada quilowatt hora que estic consumint jo a casa meva, se n'han tingut que fer dos. Val? A no sé on, perquè s'ha de transportar, hi ha pèrdues, hi ha mil coses. Llavors, fer-ho a casa nostra és molt més eficient, perquè no n'estalvio un, n'estalvio dos. L'energia solar tèrmica és interessant, però s'ha d'anar en compte, perquè heu de tenir en compte que té manteniment i s'ha de mantenir, perquè si no acaba espatllant-se. Llavors, i que només serveix per escalfar aigua, quan l'energia solar fotovoltaica ens permet fer tot el que tinguem amb consum elèctric a casa. Ella fa electricitat i aquesta electricitat es pot utilitzar doncs, per l'ordinador, per l'aerotèrmia, si tenim aerotèrmia, o per tot el que sigui, o pel calentador d'aigua, si té una resistència elèctrica o funciona amb electricitat. Vale, llavors, hi ha aquestes dues tecnologies, però potser l'energia solar tèrmica s'està quedant una mica desbancada perquè la solar fotovoltaica, diguem que la guanya en tots els sentits. Vale? Però bueno, són dos... energies renovables, val? El que és l'energia solar fotovoltaica, val? Consisteix en l'aprofitament de la llum del sol que incideix sobre el mòdul solar per a la generació d'electricitat. Pels que vulguin saber com va això, val? És la cèl·lula fotovoltaica és el dispositiu electrònic, generalment de silici, cristal·lí, capaç de generar energia elèctrica de forma directa al rebre l'impacte dels fotons de la llum solar. És el més interessant de l'energia solar fotovoltaica és que és el captador, la placa solar, és un element passiu. Ella està allà i li toca el sol i fa xispes, no, podríem dir, vale? Fa electricitat, amb la qual no té mecanismes, no té conduccions d'aigua, no té res. I això fa que duri molts anys. Per tant, no hem de patir, sí que podem tenir la mala sort o que ens toqui una placa dolenta, no? Però en general no hem de patir que allò es faci malbé perquè no té res. És una cosa que no es mou i que rep la llum del sol i amb aquesta llum fa electricitat i aquesta electricitat per uns cables cap a casa nostra. Vale? Llavors, és molt fiable durant molts anys i generen molta electricitat. I què és l'autoconsum? Val? Els components d'una instal·lació solar. La placa, que la posarem al sostre, preferentment mirant al sud, però no passa res si la coberta no mira exactament al sud. Es fan instal·lacions amb cobertes que miren a est o a oest, i també té una bona producció, es redueix una mica, però té una bona producció. El que no podem fer és posar-les mirant al nord, perquè no els hi tocarà el sol, o en un lloc on hi hagi ombres, perquè les ombres fan que no li toqui el sol. Estaríem com si estigués mirant al nord. L'inversor solar, que és un aparell que converteix aquesta electricitat que fa la placa en electricitat útil per a la nostra casa, i en els casos que es vulgui o que es pugui, bateries, val? Que la tecnologia de les bateries també està molt desenvolupada i ja podem tenir disponibles bateries de liti, no? Que és la tecnologia que avui en dia més funciona, que són segures, tenen molts cicles de vida i són fiables, amb la qual cosa el que passa a les cases moltes vegades és que quan hi ha sol és quan no hi som i per tant no estem consumint. Llavors va bé tenir un lloc on t'ha posat tota aquesta generació perquè quan arribem al vespre, que ja no hi haurà sol, doncs la puguem utilitzar. El problema de les bateries és que encara són cares, però no durarà molt, han de baixar. Han de baixar perquè tot el tema cotxes, vehicles de tot tipus, etc., estan utilitzant aquesta tecnologia i aquesta tecnologia ha d'aconseguir abaratir-se. Val? I l'autoconsum... què és l'autoconsum? O sigui, la idea de l'autoconsum... Després, espera, aquesta me la saltaré perquè la següent és... A veure si s'entén. Vale? Perquè moltes vegades la gent no acaba d'entendre com funciona això. I és supersenzill, és a dir, el sistema és, no s'ha d'estar desconnectat de la xarxa ni fer coses rares. És, tot està junt i tot funciona. És com aigua que flueix. L'electricitat de la nostra casa, que gasta la nostra casa, ve de la placa solar i també ve de la xarxa, però té preferència la placa solar. Per què? Perquè està allà mateix. I si no n'hi ha prou amb el de la placa solar, entra de la xarxa. I si en un moment donat me'n sobra, llavors aquesta electricitat, com que no es pot gastar a la casa, se'n va cap a la xarxa i la regalo. Val? Llavors, ara aquí, aviam si s'entén, Jo no diré res. Fa sol. Ve un núvol. Ja està. És a dir, no sé, s'ha entès? No gaire, no? Sí, primer estava les plaques estaven, hi havia sol, estaven generant 5 kW, no? És un número, I la casa n'estava consumint 3, per tant, se'n sobraven 2. Pues aquests 2 se n'anaven cap a la xarxa i els regalàvem. Ha vingut un núvol i les plaques només, quan hi ha núvol, produeixen menys. També produeixen, però produeixen menys. Només produïen un i la casa seguia consumint 3. No ha passat res, no, aquí no ha de canviar res, L'electricitat a l'un quilowatt, pup, va cap a la casa, val? I la xarxa, com que veu que aquella casa necessita alguna cosa, dona els 2 restants. No hi ha talls, no s'ha de tancar i obrir res, tot funciona sol, tot està interconnectat. Val? I aquests 2 de la xarxa venen cap a casa. Quin és l'avantatge? Que aquí hi ha el comptador, el nostre comptador, aquests quilowatts que venen per aquí i consumim nosaltres no els compten, per tant ens els estalviem. A nivell econòmic ens els estalviem, a part de que ens els generem nosaltres mateixos, ens els estalviem. Val? Aquell gràfic que veieu abans és un gràfic d'un sistema d'aquests que inclou bateria i et mostra, perquè la gràcia de tot això també és que actualment els sistemes porten monitorització i amb la monitorització podem veure què està passant. Llavors podem ser proactius. Resulta que jo tinc una instal·lació solar, amb bateries o no, etc. I veig que cada dia a les 12 del migdia, entre les 12 i les 3, m'està sobrant energia, però només ho puc veure si tinc un sistema de monitoratge. Llavors el miro i dic, i què puc fer? Doncs bueno, resulta que tinc piscina. Sóc afortunat i tinc piscina. Pues, potser la neteja de la piscina que la tinc a la nit, o no sé quan, pues la poso al migdia perquè aquella hora tinc electricitat gratis, perquè és meva. Pues, i la monitorització va bé per això, perquè aprenem a gestionar la nostra casa per ser autoproductors i sostenibles. D'acord? L'autoconsum ens permet estalviar en la factura elèctrica, evitar importacions de combustibles fòssils contaminants, val? Fixar part del cost d'aprovisionament elèctric, val? Bueno, és una manera de dir-ho, disminuïm les emissions de CO2 associades a les nostres activitats i transmetem a futures generacions una nova cultura energètica, és a dir, també estem ensenyant coses als que ho veuen, als que venen, als veïns, als nets o qui sigui, val? Això és una foto aèria d'una ciutat de Bèlgica i cada cercle d'aquests és una casa que té instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. Evidentment n'hi ha moltes més que aquí, fixeu-vos, amb aquest radi jo diria que pràcticament la meitat de les cases o més tenen instal·lació fotovoltaica. I la radiació solar, la quantitat de sol que tenen a Bèlgica és menys de la meitat que aquí. O sigui, nosaltres, amb aquesta instal·lació que té aquest senyor aquí, per exemple, podríem produir el doble que ell, en les mateixes condicions. Val? Aquí no encara estem començant, i aquí ja tenen doncs, més de la meitat de dels habitatges amb fotovoltaica. Per què? Perquè l'Estat els ha ajudat, L'Estat els hi ha dit, si ho feu això, jo us ajudaré, els hi ha donat subvencions, etc. L'autoconsum és legal, bueno, potser ja no cal dir-ho, però molta gent es pensava que el multarien i tot això. Mai ha sigut així, l'únic que s'havia de fer era un projecte, però ara, des de fa uns mesos s'ha aprovat un nou Real Decret Llei, en aquest cas, perquè va ser per via ràpida, i s'ha agilitzat molt. I a més ara ens estan dient que ja s'està a punt d'aprovar un altre Real Decret que encara portarà més coses en aquest sentit, perquè ens portarà a temes d'autoconsum compartit o d'autoconsum diferit. Val? És a dir, que jo ho puc injectar de dia i recuperar-ho de nit. No serà el mateix preu, perquè com que estarem utilitzant la xarxa, doncs algú em cobraran, però ja permet moltes més coses i compartit. Doncs imagineu que un té una casa gran i diu, jo és que tot això no ho gastaré, doncs ho pot compartir amb els veïns propers i fer un tracte o fer, no sé, un acord. Val? I és totalment legal, es fa una memòria, es fa un butlletí elèctric de la instal·lació i endavant. Només s'ha d'informar a la Generalitat conforme s'ha fet aquesta instal·lació perquè la registrin i res més. I, bueno, i si depèn del municipi que esteu, aquí a Argentona, per exemple, ho podeu fer, podeu informar a l'Ajuntament, bueno, si ho demaneu obra menor i informeu a l'Ajuntament i li feu una sol·licitud, podeu tenir, perquè promocionen les energies renovables, una bonificació de l'IBI durant 3 anys, del 50% de l'IBI durant 3 anys, em sembla que és, aquí a Argentona, diria. Vale, llavors, doncs, bueno, una mica més d'estalvi. Mobilitat. Val? Mobilitat. Mobilitat. Sembla que mobilitat elèctrica, sembla que parlem del futur. No hi ha carregadors enlloc i tot això que la gent li preocupa tant. Això ja, jo crec que heu d'anar pensant en mobilitat elèctrica. Val? Molta gent pensa en els cotxes només, però és que hi ha moltes maneres de parlar de mobilitat elèctrica. Val? Aquesta és una gràfica que mostra, val, les emissions en vermell i el cost energètic dels diferents mitjans de transport. Evidentment, l'avió, allò és un consum energètic del copón, val? Però fixeu-vos que un cotxe a la ciutat no és gaire menys, i un cotxe fora de la ciutat tampoc, val? I a partir d'aquí autobús, és a dir, transports públics, pues molt menys, és evident. Llavors, mobilitat, el transport públic també és una manera de ser més sostenible. I escolta, i no passa res. Si hem de fer un trajecte que sabem que el podem fer amb transport públic, no pensem només en si em va millor o pitjor, també podem pensar en tot el CO2 que estalvio. Si no tenim temps, doncs, escolta, correm amb el cotxe i ja està, però si tenim temps, per què no plantejar-s'ho? Com, no només per la comoditat, sinó per un tema més diferent, no? Que potser fins ara no hi pensàvem massa, que és reduir la nostra petjada d'emissions de la nostra vida, no? Llavors seria després, no? Seria un petit vehicle elèctric, perquè avui en dia hi ha moltes opcions; dos, transport públic, perquè té poques emissions; tres, vehicle elèctric compartit, mal, que ja estan sortint moltes coses perquè hem de tenir cada un el nostre vehicle elèctric i tots aparcats al cotxe i al carrer i tots els carrers plens de cotxes, bueno, potser podem tenir un vehicle per diversos i compartir-lo. I quatre, vehicle elèctric, ja no segueixo perquè ja no, per mi ja no hi ha més opcions, tot i que no vaig amb vehicle elèctric, però està a la llista. Val? I el xulo també és que hi ha moltes opcions, o sigui, no és una cosa del futur, ja hi són. Tenim els patinets elèctrics, les bicicletes elèctriques, aquestes coses que no sé què són, però que és com un patinet bicicleta, vale? Però que tot això és mobilitat elèctrica i el podem entrar a casa, el podem carregar i són molt còmodes, caben a tot arreu. És per plantejar-s'ho i ja comencen a ser alguns a preus molt competitius. Val? Pujant una mica, tenim motos elèctriques, supermotaques elèctriques, però hi ha solucions i coses de moto que no fa soroll i a més no emet CO2. Cotxes elèctrics petitons, que potser podríem dir que no són ni cotxes, val? És com una coseta petita de cotxe. cotxes elèctrics, val? Us n'he posat uns quants perquè la idea és que n'hi ha per tothom, si hi ha, hi ha per escollir, val? El Renault Zoe, per exemple, la veritat és que 22.000 euros, home, són molts diners, però no és una barbaritat. Ara han sortit aquestes ajudes, el Pla Moves 2019, vale, que diu que ens poden donar un màxim de 5.000, més 1.000, uns 6.000 euros, i amb motos uns 700. Val? Aquest cotxe té una autonomia de 300 quilòmetres. 300 quilòmetres està molt bé. Val? I el cost d'aquest transport és que són 2 euros, més o menys, perquè depèn de la tarifa, però 2 euros als 100 quilòmetres. Si ho comparem amb el que costa amb combustibles fòssils, és un estalvi brutal. A més, hi ha moltes ajudes, diguéssim, perquè la mobilitat elèctrica creixi. Actualment no pagues peatges, o la majoria dels peatges no els pagues. Tens 2 hores de pàrquing gratuït a Barcelona, en els punts on 2 hores de pàrquing gratuït i càrrega gratuïta. És a dir, hi ha moltes coses que ens estan demanant o ens estan ajudant a que fem aquest canvi. Us n'he posat aquí uns quants perquè veieu que no són pocs, que a més pel nivell o el poder adquisitiu de qui vulgueu, no? Perquè bueno, aquest Hyundai Kona, que també està molt bé, que és d'aquest tipus més SUV, no?, que li diuen, el Nissan Leaf, que és el més venut en el món dels vehicles elèctrics, Hyundai Ioniq, que també és un cotxe que té així una línia molt, molt moderna, i bueno, hi ha els campions del Tesla, val?, que són els americans aquests, que en fan alguns que poden fer, em sembla que més de 500 quilòmetres amb una sola càrrega. També la bateria, abans no la tens carregada, és molt gran, eh? Però que això val un dineral, però que vull dir que hi ha cotxes elèctrics a tots els nivells i per tothom, val? I que és una qüestió de que, si volem, decidim fer el canvi aquest també, val? Resumint, tenim moltes coses en les que podem actuar, no cal que ho fem amb tot, tenim educació ambiental, el dia a dia, tenim la factura, tenim eficiència energètica, tenim transport, tenim autoconsum, tenim moltes coses que ens poden ajudar a ser més sostenibles i mirar de no fer el que estan fent els països, com hem vist en totes aquelles gràfiques, que diuen, s'omplen la boca de que diuen que fan moltes coses, però a l'hora de la veritat no fan res. Va? Llavors, no està molt lluny del nostre abast. És una qüestió de que, com qui diu, anem pas a pas, i anem posant-nos petits objectius o objectius assolibles, i a poc a poc, dir, bueno, pues va, què és el que més em motiva a mi? Va, pues mira, el patinet em motiva. Pues anem a per això, i anem a fer coses per intentar reduir, no?, aquesta petjada que estem tenint, d'acord? I fins aquí, moltes gràcies per la vostra energia. Ah, vale, sí. Si algú té preguntes, podem fer preguntes.
Hi ha algú? Hi ha algú que s'atreveix a fer preguntes? Sí? Vinga, doncs. Acosto el micro.
Com es poden trobar les companyies alternatives de... Que com es poden trobar les companyies alternatives de...
Les elèctriques?
Sí.
Aviam, hi ha una manera que és en el, com és? Sembla que és a la web de Red Elèctrica Espanyola, que Red Elèctrica Espanyola és com la que està per sobre de les comercialitzadores perquè gestiona la xarxa. Llavors diria que a la web de Red Elèctrica Espanyola hi ha un apartat que és com un comparador o algo, i tu li pots posar la tarifa que tens i et fa un llistat allà d'empreses comercialitzadores que venen energia, val? Llavors d'aquelles tu pots dir pues, la que et surti, pots punxar a la seva web i veure quina és la seva filosofia. A part d'un preu millor o pitjor del comparador, pots veure com és aquella empresa a través de la seva web. Val? Llavors, i si no, també en el navegador pots posar comercialitzadora elèctrica i segurament te'n sortiran un munt, no? Sí, a les fires aquestes alternatives que es fan també bueno, podeu trobar informació. Acostumen a haver-n'hi algunes. Sí. Sí.
En el cas que hi hagi les bateries,
no,
llavors no. Diria per a la...
Exacte.
No, en aquest cas no està connectat a la red.
Sí, també. Igual com ho he dit, està connectat. L'únic que passa és que hi ha un aparell, que li podem dir que és l'intel·ligent, que veu si l'electricitat està anant o està venint. I en funció d'això, ell li diu a la bateria si ha de carregar o descarregar. En aquell moment hem vist aquella foto que hi havia el sol i sobraven 2 kW, aquest aparell ho veuria i li diria a la bateria, carrega 2 kW, i la bateria els carregaria. Llavors ha vingut el núvol i resulta que en faltaven 2. Aquest aparell ho veuria, que volen entrar 2, i li diria a la bateria, dóna'm en 2, i la bateria en donaria 2. I així està tot el dia gestionant la bateria fins al punt que està plena. Sí que pot passar que amb tot amb la generació que estem tenint tinguem els consums coberts de la casa, ho estem posant a la bateria s'omple i segueix havent-hi sol, llavors aquella electricitat sobrant que no hi cap ni a la casa ni a la bateria s'anirà cap a fora. Sí? No, però ja et dic que amb el Real Decret aquest que està a punt, diuen que aquest divendres s'aprovarà, no ho sabem, ja es podrà fer autoconsum diferit, en certa manera, i llavors aquesta energia que fins ara estem regalant, la podries vendre, però a nivell domèstic no, normalment no es fa perquè és molt poc diner i t'obliga a fer declaracions d'IVA, d'IRPF i totes aquestes coses com si fossis una empresa. I és una moguda, llavors la gent no ho fa. Però el que passarà amb aquest Real Decret és que tu podràs, com qui diu, recomprar aquesta energia que era teva i la pagaràs a un preu reduït. L'hauràs de pagar perquè has utilitzat la xarxa, però serà un preu que no inclourà la generació, perquè la generació ja l'has fet tu. Mal? Però això està amb esborrany encara, Les plaques fotovoltaiques, ara mateix hi ha plaques fotovoltaiques de les primeres que es van fer, que tenen més de 40 anys, que encara estan generant. Generen menys, però generen. El més interessant de les plaques és que, per normativa, estan obligades a produir al cap de 25 anys, com a mínim el 80% del que feien el primer dia. És a dir, Totes les plaques, en principi, al cap de 25 anys de muntar-les, han d'estar produint com a mínim el 80%, però és que encara li quedarà molts més anys. Val? Aquí l'únic que pot ser que no duri tants anys és pues, la part més d'aquest aparell, l'inversor, totes aquestes coses que tenen electrònica són més sensibles. Llavors això pot ser que pues, als 15 anys o una cosa així, pues, potser l'hagis de canviar o també perquè sortiran models més d'allò, però les plaques les poses allà i te n'oblides. Les plaques fotovoltaiques en el fons són molt poc eficients perquè de la radiació solar que els hi arriba tot com a molt converteixen en electricitat entre un 16 i un 20% del que els hi arriba, però ara mateix és el que tenim, és la tecnologia que tenim. Això estic segur que evolucionarà, però és com tot, necessita anys i altres materials, apareixerà el grafè i aquestes coses que es parla i faran plaques segurament més que poden produir més amb els mateixos metres quadrats. Però ara mateix tots els fabricants estan utilitzant la mateixa tecnologia, que és el silici, monocristal·lí o policristal·lí, i més o menys sempre tens en aquest metre quadrat i mig que acostuma a fer una placa, doncs això, 280, 300, 320 watts a cada placa. I totes estan més o menys igual. Va, llavors, és el que tenim actualment. Va?
Jo tenia l'impressió que estan venint automòbils i bicicletes ara, en aquest moment. I si preguntem si té certa oportunitat que per generar la comunitat, crec que és molt poc.
En el mercat que estem costa tota aquella hora, perquè va per hores, tot igual, dona igual que sigui renovable, nuclear, dona igual, tota costa igual i costa el preu de la més cara, que no la marca mai la renovable, eh?
I que no seria més eficient que el govern actuant en l'estat
no, no és ben bé així. O sigui, la generació renovable és el 30%, perquè tot el que, pràcticament tot el que es genera s'aprofita, és a dir, tenen prioritat. Això sí que és veritat. El sistema elèctric funciona que les primeres que entren són la nuclear, que no es pot parar, i les renovables, que les tenim quan les tenim. Quan fa sol tenim fotovoltaica, quan fa vent tenim eòlica. Sí que en algun cas molt concret s'han parat algunes eòliques perquè hi havia excedents, però no hi havia cap tecnologia fòssil. Bueno, hi havia la nuclear, però llavors són les primeres que entren. I la part de dalt, és a dir, tota aquesta variació del nostre consum es cobreix amb la resta, amb cicles combinats, amb no sé què. Per això estan tan emprenyades les grans elèctriques, perquè elles només els hi toca la miqueta que s'obre de dalt i elles volen més. Per això no deixen entrar renovables. El que jo dic és, anem a fer més renovables. Llavors, quan nosaltres ens passem amb una companyia que diu que comercialitza energia renovable, com bé dius, no és que físicament a casa ens arribin electrons verds. No, el que estem fent és un push. Estem fent pushing. El que estem fent és dient al sector, al mercat, que és un mercat d'oferta i demanda, que nosaltres som demandants d'energia renovable. Per tant, els que venen, que estan mirant el mercat, com més gent estigui demanant energia renovable, més s'ho pensaran de no fer-la. La idea és aquesta. I amb això aconseguirem, com bé dius tu, que aquest riu, que l'aigua és de color marronós, fosc, es vagi aclarint. No tindrem segurament aigua cristal·lina, però com a mínim no serà tan fosca. Aquest és l'objectiu, que cada cop sigui menys fosca, més renovable. Llavors, la idea és aquesta, si tots ens posem d'acord, si tothom es posés d'acord i anessin a comercialitzadores verdes, ja et dic jo que les grans, aquestes que tenen els cicles combinats i tot això, els tancarien i farien plantes renovables, perquè es deuen això? També. També ho podríem fer.
Una casa normal, amb 20-25 metres quadrats de panels, van dir que prou en conformat, estan uns 4,5 quilowatts,
sí.
Ja estaríem uns 6-7.
De sobres. Una casa, et diria que gran o amb consum important, amb 6 kW i emmagatzematge, podria ser pràcticament autònoma. No desconnectar-se, perquè desconnectar-te és més complicat que això, però sí tenir un 90 i pico per cent del consum fet per tu mateix. En domèstic, per això, hem de tenir en compte una cosa, i això és important, que dir que reduirem el consum en un 90% no vol dir que reduirem la factura en un 90%. Perquè la factura de casa nostra, del sector domèstic, sobretot els que menys gastem, és la part fixa que pagues sí o sí, és la meitat o més. Com menys gastes, més gran és. Llavors, actuarem sobre la part variable, perquè la fixa la podem mirar de reduir una mica, jugant amb això, però s'ha de pagar. De moment s'ha de pagar.
No es tindrà plaques, no hi ha plaques.
Et pots desconnectar. Et pots desconnectar, és totalment legal, sempre ho ha sigut. Però estar desconnectat, és diferent. Has de controlar molt bé aquesta locura que tenim una mica tots, la rentadora, la secadora, tots els llums oberts, l'estufa, el forn, el no sé què. Això en una instal·lació aïllada està prohibit, perquè tens uns aparells que són els que et donen la corrent, que són petitons, perquè si no són molt cars, i si tu poses en marxa quatre coses et diuen ai, que no puc, i es cau tot. Val? Llavors, el problema que tenim és que ens hem acostumat a algo que és molt potent, que és una xarxa que et dona tot el que vulguis. Llavors, si vas amb aïllada, primer has de canviar la manera de consumir, i segon, has d'estar atent, perquè 3 dies seguits de núvol poden fer que la cosa no vagi bé, i a vegades fins i tot et diria que en la majoria d'aïllades has de tenir un generador d'emergència, perquè si et quedes sense corrent... Sí, clar, però les bateries tenen la capacitat que tenen, i si, com et dic, hi ha 4 dies seguits de núvol, i tu has fet una instal·lació, perquè les bateries són molt cares, llavors si vols posar bateries per 2 dies de núvol costa una cosa, però si vols posar bateries per 4 dies de núvol va el doble, i en algun moment has de posar el freno. Llavors, el que vull dir és que aïllar-se és totalment viable, però que no estem acostumats al que significaria estar aïllat. Llavors s'ha d'anar molt de compte en aquest sentit, i la instal·lació fotovoltaica és més cara, perquè has de posar més bateries, has de posar més plaques per si tal, has de posar més de tot. I moltes vegades un generador per si de cas.
Molt bé. Gràcies.